Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
L'hostilitat permanent a les xarxes socials no és cap notícia, per desgràcia. El respecte bàsic ha donat pas a la sensació d'impunitat per qui insulta. Però què passa quan aquest verí digital perd la vergonya? Quan travessa la pantalla i es converteix en assetjament físic? Ahir a Madrid se'n va viure dos exemples consecutius. L'agitador d'extrema dreta, Vito Quiles, va acorralar Begoña Gómez en una cafeteria.
Señora Gómez, ¿qué tal? ¿Usted se arrepiente de haber utilizado su condición de mujer del presidente para hacer chanchullo, señora Gómez? ¿Se arrepiente? Oye, que no me quites mi móvil.
La va increpar amb el telèfon mòbil a un pam de la cara i va arribar a impedir-li el pas físicament. Una coacció que la dona del president espanyol ja ha dit que denunciarà. Just després i ben a prop, la diputada de Junts per Catalunya, Marta Madrenas, va viure una altra agressió semblant. Va ser perseguida pels voltants del Congrés per un home que la va intimidar amb violència i fins i tot la va escopir. Tot per recriminar-li un vot amb el qual no estava d'acord. Els dos episodis d'ahir comparteixen un patró preocupant a banda de la violència. També fa unes setmanes ho va patir Ada Colau, amb el mateix Vito Quiles.
Bueno, señora Colau, simplemente preguntarle, ¿qué tal con la flotilla? Porque al final la expedición como que no salió muy adelante, ¿no? Oye, pero se pegaron una buena fiesta con la flotilla, ¿eh? Al final, con la excusa de Gaza...
Sufrimos muchísimo.
Así, sufrió mucho usted.
Estem davant de la normalització de l'assetjament per alimentar els clics, o dit d'una altra manera, l'ús de la crispació per sortir a les xarxes. Sembla mentida que s'hagi de defensar una obvietat com aquesta, però una agressió a una representant pública no és llibertat d'expressió. Són maneres d'actuar antidemocràtiques i empobridores, perquè un país necessita que el debat de les idees sigui lliure, però també respectuós. Això no vol dir que tots hàgim d'estar d'acord en tot. Vol dir simplement que ens comprometem a tractar qui no pensa igual com a conciutadà, com a rival, no com a enemic. La manera de fer de Vito Quiles i companyia s'encomana perillosament tant a les plataformes en línia com a la vida real. I això no ajuda que hi hagi polítics que tractin les institucions com si fossin Twitter, amb discursos que contribueixen a episodis que, com els d'ahir, siguin cada cop més recurrents. Tot plegat genera una toxicitat que pateix pràcticament tothom que s'exposa a la vida pública, ja sigui al món dels esports, a la política o als mitjans. Cada cop la barrera és més fina i de l'insult anònim a l'escopinada hi ha només un petit pas. És el pas que fa perillar la integritat física. Aquesta línia és una línia innegociable. És ben igual si es traspassa el límit i qui porta un micròfon té un càrrec o és simplement un exaltat. També tant és si té milers de seguidors que el tenen per valent o desacomplexat. En el fons, estem parlant de persones covardes, disfressades de pseudoperiodistes, activistes o polítics. Perquè apujant el to, insultant, assenyalant i assetjant, el que feu és fugir del debat. I sense debat, sense respecte, la democràcia es converteix en un joc de força bruta.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
Avui és dijous 30 d'abril, ens despertem amb 8 graus a Puigcerdà, 12 a Juneda, a les Garrigues i 15 a Cornellà de Llobregat. Hem tingut petitíssim ruixat ja que han caigut a les comarques de Lleida i s'espera inestabilitat, amb tempestes que aquesta tarda es formaran en qualsevol punt de l'interior. Creiem que les més fortes les tindrem al Prepirineu, a la Catalunya Central, al nord del Pla de Lleida, poden acompanyades d'alguna calamarsada i de forma més dispersa poden arribar també en altres zones de l'interior de Catalunya. Demà divendres es manté encara el temps insegur, inestable, amb algun ruixadet cap al sud de Catalunya, on els núvols seran més compactes, a la resta temps variable. A la tarda els ruixats seran més probables a les comarques de Lleida i zones pròximes, i sembla que pel cap de setmana els últims mapes indiquen que continuarem amb força núvols i un temps variable, però amb precipitacions dèbils i molt disperses.
Ara són les 8 i 4 i d'aquí a pocs minuts entrevistarem el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, avui a l'Àgora, amb Marta Pascal, Marc Bataller, Ignacio Rigau i Jofre Llombar. I és notícia que us avança Catalunya Ràdio. sobre el projecte de desplegar Mossos d'Esquadra de paisà als instituts. 4 dels 14 centres que hi havien de participar han decidit retirar-se'n. És el cas de l'Institut de l'Hospitalet de Llobregat, on hi va haver aquesta protesta que sentíem. 3 instituts de Vic també han decidit no formar part del projecte i des del govern, de moment, diuen que no els consta. Maria Costa.
Les direccions de l'Institut Margarida Xirgo de l'Hospitalet de Llobregat i la dels instituts de Vic, Comtat d'Osona, Jaume Callís i La Plana han fet arribar al departament la petició de no participar al pla pilot després que ho hagin acordat els claustres. Ho han confirmat aquesta emissora, fonts dels centres i també sindicals. Tot i això, fonts del Departament d'Educació asseguren que, ara per ara, cap dels 14 centres els ha comunicat que se'n volen desdir. Són centres on aquests darrers dies s'hi han fet protestes en contra de la mesura. Ahir també van fer front comú les plataformes, la pública, l'escola de tothom i Desmilitaritzem l'Educació, que apleguen diverses entitats que demanaven retirar la mesura. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
Tot just dimarts a la tarda, la consellera Esther Niubó assegurava que havia confirmat l'interès dels centres.
Hem tornat a fer una ronda per conèixer, no?, si els mateixos centres que s'havien acollit, tots volen mantenir, si volen participar d'aquest projecte, i a partir d'aquí també hem rebut demandes de més centres educatius que voldrien sumar-s'hi.
I aquesta nit passada, la consellera de Drets Socials defensava la idea al més nit.
Crec que en tots els àmbits de la política pública, tant en l'àmbit de l'educació, de salut, com de drets socials, hem de tenir la capacitat de provar coses diferents. Si volem resultats diferents, hem de fer provar qüestions diferents.
Era la consellera Mònica Martínez Bravo. Avui en parlarem també amb el titular de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, i a l'Àgora també amb diferents actors que critiquen aquesta decisió. Sigui com sigui, la idea de desplegar els Mossos als instituts genera dos tipus d'oposició. D'una banda, la que hem vist en una part de la comunitat educativa, una part molt important, majoritària de la comunitat educativa, i de l'altra també a la política. Avui s'acaba el ple al Parlament d'aquesta setmana, on els aliats del govern, Esquerra i Comuns, han criticat directament i durament la iniciativa. Àlex Giral Robert.
Malgrat la llau de crítiques al Parlament...
És un despropòsit.
Més mestres i llibres i no policies i porres.
No necessiten policies.
Illa no es fa enrere ni un mil·límetre i assegura que la iniciativa obeeix a les necessitats i peticions dels mateixos centres.
I no poden aprovar-ho. És a demanda.
De fet, el president diu que si les direccions no reclamen adherir-s'hi, ningú no els hi obligarà i el pla acabarà caient. La majoria de grups de l'oposició, inclosos Esquerra i els Comuns, insisteixen al govern que el que fa falta educació són més recursos. Àlex Giral Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
El pla dels Mossos és només una de les carpetes que té el govern a la taula del Departament d'Educació. Una altra és la protesta dels sindicats majoritaris.
A part de les vagues dels sindicats i que afectaven, diguéssim, doncs, a una classe o totes aquestes coses, doncs, els professors han volgut repensar quines activitats podien fer, doncs, de protesta. Llavors, que van començar amb aquestes vagues de cel, nosaltres, doncs, aquí a Valls, això ja s'hi ha entrat més tard.
Així ens ho descrivia ahir al matí de Catalunya Ràdio el director de l'Institut Narcís Oller de Valls, on hi ha hagut una vaga de zel d'alguns docents. El govern insisteix a defensar l'acord que van acceptar la UGT i Comissions, però els sindicats majoritaris diuen que és insuficient. Frederic Vincent, bon dia.
Bon dia.
De fet, en diversos instituts i escoles del país, els docents reclamen que se'ls pagui la feina feta en activitats no acadèmiques. Alguns han decidit deixar de participar, per exemple, en les colònies.
Sí, recordem que la participació en les colònies és una activitat que fins ara no és remunerada pels docents, i sindicats i docents justament reclamen que això canviï en el marc d'aquest conflicte obert amb educació, amb la conselleria. Això mentre entitats dedicades al lleure asseguren que ja han notat una caiguda de les reserves. La Fundació Pere Tarrés, per exemple, un dels referents al sector, diu que aquestes cancel·lacions pràcticament no afecten les colònies programades per la primavera, però sí que preveuen una afectació més gran pel curs que ve.
De cara a l'any vinent, són moltes més les que, a través dels mitjans de comunicació i converses que estem tenint amb les escoles, o sigui, de cara a la primavera 2027, sembla que són moltes més les que no faran aquest tipus d'activitats. El que passa és que tenim l'esperança de que d'aquí a la primavera de l'any vinent hi haurà hagut algun acord entre la Conselleria d'Ensenyament i aquests centres.
Era Josep Oriol Pujol, director general de la Fundació Pere Tarrés.
I encara una cosa més. En les últimes hores hem sabut que gairebé la meitat dels aspirants a mestre ha suspès les proves necessàries per accedir a la carrera.
Estem parlant de les proves d'aptitud personal, les anomenades PAP. Dels 5.000 candidats que s'hi van presentar a l'abril, les han aprovat un 54%, una miqueta més de la meitat. És menys que l'any passat, que va ser el 58%. Insistim que estem parlant d'unes proves que són un requisit sí o sí per matricular-se als graus d'educació infantil o primària a les universitats públiques i també a la UOC, a la Universitat Oberta de Catalunya. La idea d'aquestes proves és assegurar-se que un domini suficient de la llengua i les matemàtiques tenen aquestes persones que volen ser mestres.
Intentarem accedir a aquestes proves proves per saber si eren tan complicades les preguntes de llengua i matemàtiques, per saber també quin era el nivell. Aquest és un dels temes del dia. L'altre tema destacat a aquesta hora és la intensa agenda judicial a Madrid. Avui continua el judici del cas Ábalos, que investiga el suposat cobrament de comissions en la compra de mascaretes. En parlarem al matí de Catalunya Ràdio d'aquí a menys d'una hora amb Leire Díaz, coneguda com a lampista del PSOE, que ens acompanyarà a l'Àgora d'aquí a uns minuts. Serà el mateix dia que han de declarar el judici l'exministre Ábalos i el seu exassessor Koldo García. Tania Tàpia, Madrid, bon dia.
Què tal? Bon dia.
En teoria havien d'intervenir ahir, però l'interrogatori al primer acusat es va allargar 8 hores. En concret, va ser el de l'empresari Víctor de Aldama, suposat centre empresarial de la trama, que es va comprometre a col·laborar amb la justícia i que hi va acusar, per cert, a Pedro Sánchez, tot i que no va portar cap prova.
De fet, cap ni una. Va empastifar-lo, diguéssim, sense que ningú li preguntés. Diu que era el número 1 de la trama corrupta, que estava al cas, que a part de les comissions il·legals que s'enduien Ábalos i Koldo dels negocis amb les mascaretes, anava directament a finançar el PSOE, però no ho sabia de primera mà, sinó d'oïdes.
Parte de ese dinero iba para la financiación del Partido Socialista. Siempre le he preguntado a Koldo que si esto lo sabía el presidente y me ha dicho que el presidente todo lo que hacíamos lo tenía claro y lo sabía.
El PSOE es posa les mans al cap i nega novament cap finançament irregular. Recorden que el partit no està investigat i que Sánchez no està citat ni com a testimoni. Per això han tornat a demanar empara al Suprem per poder actuar davant les injúries, diuen, de l'empresari i poder-s'hi carallar. El Dama va sortir de la presó, recordem-ho, per col·laborar amb la justícia anticorrupció. De fet, li demana 7 anys de presó, mentre que, per exemple, Ábalos n'hi demana 24.
Aquesta declaració de Víctor de Aldama, evidentment, ha tingut impacte polític. Mentre que, com deia la Tània, el PSOE ha demanat empara al Suprem, pel qual qualifica de mentides, Feijóo ja ha sortit a la càrrega.
Lo que se ha escuchado hoy en el Supremo es gravísimo. Si a esta hora Sánchez no se ha querellado contra el señor Aldama, entonces no era una inventada.
Sobre la declaració d'Aldama i el seu impacte polític, afegim-hi comentari ara de la periodista Pilar Santos.
Víctor de Aldama ha parlat molt, però continua sense aportar proves. Després de mesos repetint que Pedro Sánchez és el número 1 d'una suposada trama corrupta i que va avalar un finançament irregular del PSOE, la seva declaració al Suprem ha deixat més titulars que evidències. És un relat reiteratiu i sense noves bases probatòries, però a l'oposició i alguns mitjans de comunicació aquesta manca de proves els és indiferent. Segons ha transcendit, l'estratègia de Koldo García i José Luis Ábalos, que declaren avui, es centrarà en un punt clau, que encara no ha aparegut el suposat diner de les mossegades, un element essencial per sostenir les acusacions.
Avui parlarem a l'Àgora de tot el que va explicar Víctor de Aldama. Ho farem amb Marta Pascal, amb Marc Batallé, Ignacio Rigau, Jofre Llombart i també, com dèiem, amb Leire Díaz. Recordem de seguida qui és aquesta anomenada lampista del PSOE.
Sí, és una militant socialista que era pràcticament desconeguda fins que la Fiscalia la va acusar i imputar d'encapçalar un pla per desacreditar la Guàrdia Civil i anul·lar així causes judicials que afectaven el partit. Ella sempre ha defensat que és veritat que va buscar informació, però no per desacreditar ningú, no per empastifar ningú, sinó per investigar, deia per un llibre.
¿Por qué no quiere que le llamen fontanera?
Porque no soy fontanera. Señora, soy periodista. Igual que a usted no le gustaría que le llamaran otra cosa siendo senadora.
És el que va dir la pròpia Leire Díaz del Senat, on va comparèixer a la comissió del cas Koldo. També és veritat que Leire Díaz va tenir càrrecs en empreses públiques. Per exemple, Enusa, empresa pública dedicada a l'energia nuclear, on va ser responsable de comunicació i després va tenir també un alt càrrec a Correus.
Parlarem amb ella d'aquí a uns minuts. I avui el que no hi ha és judici del cas Pujol. No hi haurà sessions ni aquesta setmana ni la que ve. Serà després que tots els fills de l'expresident han justificat tenir comptes a Andorra per gestionar el llegat de l'avi. En les seves declaracions també han afirmat que el seu pare no ha tingut mai diners a l'estranger. Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Revetlla.
Li van atribuir a la seva dona una factura falsa igual que l'expresident Mas i a l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias.
Aparece en el año 2017, publicado en El Mundo, le atribuyen una cuenta falsa a mi hermano Jordi y a mi mujer. Pero el juez instructor, entendiendo que podemos demostrar que esa cuenta es falsa, decide sobreseer la prueba.
Tots han explicat la multiplicació dels diners inicials de la deixa per les inversions en deute públic que els va fer el seu germà Jordi. El judici es reprèn l'11 de maig. Des de San Fernando de Henares, Maria Núria Revetlle, pel matí de Catalunya Ràdio.
I el judici del cas Kitchen avui continua declarant l'inspector de la policia que va investigar la corrupció del Partit Popular. Ahir va donar detalls del seguiment a Luis Bárcenas sense permís judicial i va dir que això va torpedinar investigacions al Partit Popular.
Y cuando yo lo abro, lo que obtengo es la corroboración de que había una operación policial
sin contar con la autorización judicial sobre Luis Bárcenas y su entorno. Es, lo que, es la constatación que tengo yo en mi ordenador. Allí veo una serie de personas, domicilios, vehículos, que se me reportan sin contexto y que en su mayor parte eran conocidos ya por la investigación.
Y encara una cosa més dels tribunals.
Señora Gómez, ¿usted se arrepiente haber utilizado su condición de mujer del presidente para hacer chanchullos?
¡Para, hombre!
La dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez, denuncia Vito Quiles per assetjament després que no la deixés sortir d'una cafeteria a Madrid. El tema ha tornat a enfrontar el PSOE amb el Partit Popular. Madrid, Cristian Roldán.
A principis de febrer, Vito Quiles va ser contractat per l'acte final de campanya del popular Jorge Azcón a l'Aragó i uns mesos abans va participar en un acte de les noves joventuts del partit. Per aquest motiu, i després d'anunciar que Begoña Gómez el denunciarà per assetjament, la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, acusa Núñez Feijóo de blanquejar i finançar les conductes antidemocràtiques de Quiles.
Hay partidos que llevan muchos años blanqueando estas actitudes. Incluso algunos los están financiando en sus bolos políticos.
Lluny de condemnar els fets, el diputat popular Rafa Hernando, en una piulada X, deixa entreveure que Begoña Gómez exagera i que, en tot cas, l'agredit és Vito Quiles. Des de Madrid, Cristian Roldán Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
I sobre això, com dèiem, la diputada de Junts al Congrés, Marta Madrenas, ha viscut una situació d'assetjament a Madrid al voltant de la cambra del Congrés dels Diputats. Això l'endemà d'haver defensat el vot en contra del seu grup al decret de pròrroga dels llogaters.
Segons ha explicat la pròpia diputada, un home la va perseguir al mateix temps que la insultava i li escopia. Madrenas també ha relatat que l'home li va dir que l'havia vist a TikTok i que, per culpa seva, farien fora de casa una persona pròxima. Els fets van passar quan l'exalcaldessa de Girona es dirigia al ple d'ahir del Congrés.
Aquests són els principals temes del dia. Repassem de seguida els bàsics del matí.
Si fos rodona, doncs caurien els vaixells, la gent, els cangurs...
Jo sí que caic rodona.
Sigui quina sigui la teva teoria i la marca del teu vehicle, vine als dies rodons de Citroën Service. Canvia els teus pneumàtics de marques premium i tindràs el millor preu garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Mira el que li regalaré a la meva mare pel dia de la mare. T'agrada?
Ui, 17 milions? Li escauen molt? No els té ja?
No, no els té.
Doncs li encantaran. 17 milions fan molt per ella.
17 milions poden ser un bon regal per a la mare. Fes-nos cas. Regala cupó extra dia de la mare de l'11. El 3 de maig, 17 milions d'euros. Cupó extra dia de la mare de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El matí de Catalunya Ràdio. 8 i 17, repassem els bàsics amb Sílvia Solanes, amb Pol Forada, amb Pep Cisterna, Marta Viana, Francesc Soler i Lara García. Bon dia.
Bon dia.
Us ho explica el matí de Catalunya Ràdio. La Generalitat ha obert més de 500 expedients a propietaris per incompliment de la llei de regulació del lloguer que estableix aquest topall de preus.
En total són 529 expedients en el marc d'una llei vigent des de fa 2 anys. D'aquests, un 10% han estat arxivats i un 89% estan en fase de diligències prèvies al primer pas abans d'arribar a possibles multes. Només en 7 casos s'ha iniciat un procés sancionador.
3 de cada 4 expedients s'han obert d'ofici per part de l'administració i un 25% han estat a instàncies de particulars.
L'incompliment més habitual és el fet de superar el topall de preus i, a banda, també es registren irregularitats com derivar el llogater, despeses immobiliàries o l'existència de lloguers a temporada fraudulents. La ciutat de Barcelona acumula el 40% del total dels expedients per demarcacions. Barcelona també lidera el nombre de casos, amb 400 expedients, a molta distància de Tarragona, amb 60, Girona i Lleida, amb 48 i 19, respectivament.
I dues novetats econòmiques del matí. La primera, Mediapro, acomiadarà 189 treballadors, prop del 20% de la seva plantilla. Són unes sortides que ja ha pactat amb els sindicats.
Els acomiadaments seran majoritàriament a Barcelona i Madrid. En un comunicat, Mediapro diu que han de servir per reforçar la posició de la companyia per competir en un entorn de profunda transformació del sector audiovisual. A principis de març va anunciar que preparava un expedient de regulació d'ocupació per 237 persones, que després de les negociacions s'ha reduït a 189.
I la segona, beneficis de CaixaBank.
1.570 milions fins al març. És un 7% més respecte al mateix període de l'any anterior, quan van ser de 1.470 milions. Segons l'entitat, el guany està impulsat pel creixement de l'activitat comercial, malgrat el context d'incertesa geopolítica.
Avui justament es reuneix el Banc Central Europeu. Si no hi ha sorpreses, mantindrà els tipus d'interès. Ahir va fer el mateix la Reserva Federal dels Estats Units, en ple enfrontament del seu president amb Donald Trump. Washington, Oriol Serra.
Jerome Powell s'ha acomiadat després de la que ha estat la seva última compareixença com a president de la Reserva Federal. Ha anunciat que els tipus d'interès es queden com estan, tenint en compte l'estancament de l'ocupació i la inflació a l'alça. Una decisió que un cop més no ha agradat a Donald Trump, a qui, sense esmentar-lo, ha enviat aquest missatge.
My concern
La meva preocupació té a veure amb els atacs legals contra la Reserva Federal, que amenacen la nostra capacitat de prescriure política monetària independent de factors polítics. M'amoïna que aquests atacs estiguin malmetent la institució.
La independència de la Reserva Federal nord-americana s'hauria de mantenir intacta amb Kevin Warsh, l'escollit per Trump per a rellevar Jerome Powell. Si més no, així ho ha promès Warsh davant del Senat nord-americà. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
De tota manera, si parlem de números, els més destacats, amb diferència, són els que han presentat les grans tecnològiques.
Microsoft ha guanyat gairebé 100.000 milions de dòlars en els últims 9 anys. Alphabet, matriu de Google, n'ha guanyat 63.000 el primer trimestre i Meta, que és propietària de WhatsApp, Instagram o Facebook, ha guanyat 27.000 milions. Totes aquestes firmes han fet fora un total de 90.000 treballadors. L'argument oficial és que volen reforçar els departaments relacionats amb la intel·ligència artificial i que per fer això han de retallar els altres departaments.
I encara una altra notícia empresarial més pròxima. Casa Tarradellas compra la planta de Pasqual a Gurb, a Osona, per fer-hi mozzarella per les pizzas. L'acord ja s'ha comunicat a la plantilla. Gurb, Nàtia Dell.
Deixaran d'envasar llet a finals de juliol, quan comencin les obres per adaptar la planta. Pasqual traslladarà la producció a Aranda del Duero, a Burgos. Les dues empreses s'han compromès a través d'un comunicat conjunt a fer una transició ordenada per no perjudicar, diuen, el teixit econòmic local. Un missatge que vol tranquil·litzar els ànims dels 96 treballadors de plantilla que hi ha a Gurb, que aquesta tarda s'han de reunir en assemblea. Hi ha temors que s'aprofiti el canvi per ajustar plantilla de manera encoberta. Des de Gurb, Nàtia Dell, pel matí de Catalunya Ràdio.
I un altre dels temes del matí és el trànsit molt complicat que tenim ara mateix a la Ronda de Dalt. Almenys s'ha pogut reobrir un dels dos carrils que hi havia tallats. Això arriba poques hores abans que comenci l'operació sortida del cap de setmana llarg de l'1 de maig. Oriol Pujador.
És la primera operació especial de trànsit després de Setmana Santa i estarà marcada pel canvi estacional. Ja no hi ha temporada d'esquí i l'augment de temperatures afavoreixen ara els desplaçaments cap a zones de costa. Trànsit instal·larà més de 100 quilòmetres de carrils addicionals i desplegarà 1.300 agents dels Mossos. Les vies que es preveuen més conflictives són l'autopista AP7, la C32, la C31 i la C65. De cara a diumenge, els camions no podran circular durant la tarda per l'autopista AP7. Trànsit demana extremar les precaucions, avui, especialment, en els desplaçaments a la Catalunya Central per la previsió de pluges intenses. Protecció Civil activar l'alerta del Pla Inuncat. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
I coincidint amb el cap de setmana llarg, Renfe restableix avui la circulació dels AVEs directe que connecten Granada i Màlaga amb Saragossa i Barcelona.
Això després que es confirmés la represa de la circulació a la línia malaguenya d'alta velocitat interrompuda pel temporal del febrer passat. Segons Renfe, ja no caldrà fer transbordament a Madrid.
Insistim que es demana prudència perquè la pluja pot ser intensa avui, especialment a la Catalunya Central. I això també coincideix amb que la calor dels últims dies fa que el Pirineu tingui un aspecte més semblant al mes de juny.
Les temperatures altes han accelerat la fosa de la neu al Pirineu. Al febrer, només a les capçaleres dels rius de les comarques de Lleida, que desemboquen a l'Ebre, hi havia 1.000 hectòmetres cúbics d'aigua acumulada en forma de neu. 1.000 hectòmetres cúbics. Ara, d'aquests, només en queden 200.
8:22, també és notícia d'aquesta nit. Israel ja ha interceptat 15 dels 58 vaixells de la flotilla Global Summit, que van sortir el 12 d'abril de Barcelona i altres ports del Mediterrani amb ajuda humanitària cap a Gaza.
Llanxes ràpides israelianes han aturat els vaixells en aigües internacionals pròximes a Creta, segons han informat fonts des de la missió humanitària. Un dels membres de la flotilla, el Joan, ha explicat a Catalunya Ràdio el moment en què han estat interceptats per part de les forces israelianes.
Han aparegut tota una sèrie de vaixells militars acompanyats de llanxes motores. Aquestes llanxes motores han començat a apropar-se doncs, a la flotilla. Aleshores, doncs, ens trobem que hem perdut comunicació amb uns quants vaixells. No sabem si els han interceptat o no.
A l'octubre, Israel ja va capturar les embarcacions que formaven part de la flotilla anterior, que també va sortir de Barcelona i en va detenir els tripulants i els van empresonar durant uns dies.
I a Londres avui s'han convocat protestes contra l'atac amb ganivet contra dos homes jueus a prop d'una sinagoga a Londres. El govern l'ha qualificat d'acte de terrorisme. Londres, Quim Olivares.
L'atac ha passat al nord-oest de la ciutat on viu la majoria de la comunitat jueva. L'autor ha empaitat la gent amb un ganivet fins que la policia l'ha reduït i l'ha detingut. Ara s'investiga si es tracta d'un atac deliberat contra la comunitat jueva. El mes passat, uns desconeguts van cremar quatre ambulàncies d'una organització benèfica jueva. Els veïns que han volgut parlar amb Catalunya Ràdio han criticat la falta de vigilància policial.
El joc ha canviat i els terroristes han passat de bombes incendiàries a les ganivetades, cosa que és absolutament increïble i la policia no fa res.
La policia investiga la reivindicació per part d'un grup proper a la República Islàmica de l'Iran dels anteriors atacs incendiaris. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
I ahir al vespre el sol es va situar en la mateixa posició que ocuparà el dia de l'eclipsi total, el dia 12 d'agost. Tot i que va estar ennuvolat, l'Ajuntament de Tarragona va aprofitar l'oportunitat per recollir unes dades que utilitzarà per crear el mapa de les ubicacions des d'on es podrà veure aquest fenomen. I parlant de simulacre, els municipis de l'àrea nuclear d'Ascó, amb problemes de cobertura, reclamen solucions estructurals després que la prova d'alerta, que també es va fer ahir, revelés zones fosques de la Fatarella i la Palma d'Ebre. Jordi Rius i Marina Rojals en són l'alcalde i l'alcaldessa.
Ho hem demanat per activa i per passiva. També ho hem demanat a companyies telefòniques i mos diuen pues, que no els surt a compte perquè la massa crítica de la Fatarella és de 900 persones.
Per la part del municipi, pues, sí. Tret d'això, alguna companyia que no sabem per què no ha arribat. Per la resta, pues, clar, és així, ens quedaríem sense rebre-ho.
I Setmana de la Llengua del 3CAT ens porta avui fins a la Universitat de Girona.
On el projecte de Rossinyol celebra 20 anys i es consolida com un dels motors de la mentoria lingüística, aparellant estudiants universitaris amb alumnes estrangers per aprendre el català.
I una previsió també per avui mateix és que Lleida avui arrenca una nova edició de la Fira de Titelles, amb més de 300 professionals acreditats. Noelia Caselles.
La fira s'inaugura amb Sabotage, un muntatge pensat per a joves i adults sense paraules, en el qual 5 intèrprets fusionen la seva dansa amb la d'un titella de mida humana. L'espectacle culminarà un primer dia pensat sobretot per als professionals arribats d'arreu del món. Aquesta vessant professional continua demà, però com que és festiu ja s'han programat també molts espectacles. Oriol Ferresco, director de la fira.
Comencem a penjar els primers cartells d'entrades exaurides, però en continuen quedant.
En total es podran veure una trentena de propostes en una edició especial que commemora els 40 anys del Centre de Titelles de Lleida, l'ànima d'aquesta fira. Des de Lleida, Noelia Caselles, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I ara que cada vegada queda menys per l'estiu, atents perquè a Manresa neix per les nits d'estiu un nou festival de música. Es diu Camins i es farà del 10 al 18 de juliol a l'exterior del recinte del Palau Firal.
Piensa en mi.
Seran concerts a l'aire lliure i com a caps de cartell hi ha noms consolidats com Rosario, Joan Dausà, Luz Casal, Sopa de Cabra o Sergio Dalma. Al darrere hi ha Promo Arts Music, que és la promotora que organitza també festivals com l'Acústica o Sons del Món.
Són les 8 i 27.
Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa.
Mal picant?
Què havia de ser, si no?
Però què va ser?
Apendicitis, operat d'urgència.
Ostres.
Sort del RAC, en 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC, hi som per ajudar.
Pals i la cuina de l'arròs.
Fins al 31 de maig, els restaurants, comerços, allotjaments i productors locals d'arròs i vi us conviden a assaborir el menú de l'arròs de Pals.
Veniu i gaudiu també d'activitats i visites per tota la família.
Més informació al 972-63-73-80 o visitpals.com.
Pals i la cuina de l'arròs. Vine, tasta'l, sorprèn-te.
Arriba el gran esdeveniment de 3CAT. 3CAT en viu. El 30 i 31 de maig, a l'Anella Olímpica de Montjuïc, 5 escenaris amb espectacles, programes i podcast en directe i activitats per tots els públics. Aconsegueix les teves invitacions a 3cat.cat/enviu. Perquè ho veus, perquè ho sents, perquè ho vius. 3CAT en viu.
El Matí de Catalunya Ràdio.
I pel que fa als esports, Aitana Bonmatí tornarà a la convocatòria després de 5 mesos lesionada.
Diumenge, semis, tornada de la Champions, partidàs, Barça, Bayern de Múnich, Pere Romeu, tècnic del Barça, són declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
Veurem aquests propers dos entrenaments que tenim previs al Bayern. L'Aitana està fent entrenaments complets, avui venim de fer una bona sessió d'espais grans, l'ha completat total sense cap tipus de problema, així que el diumenge l'Aitana estarà disponible.
I l'Atlètic de Madrid i l'Arsenal empaten a 1 a l'anada i finals de la Champions.
Amb els dos gols de penal, un per cada equip, Simeone qüestiona el que li van xiular en contra.
Para cobrar un penal en semifinales de Champions, tiene que ser un penal, ¿no? Si hay un contacto mínimo, es una semifinal, ¿no? El contacto me pareció mínimo, el del primer tiempo, el de ellos, y bueno, me parecía que podía no ser penal.
El tècnic de l'Arsenal, Mikel Arteta, ho veu de manera diferent.
Hay decisiones, sobre todo una, que cambia la eliminatoria, porque es un penalti claro a Epps, que no entiendo cómo llaman al VAR para que... Después de verlo 13 veces, quité el penalti, no lo entiendo.
Ha mort als 79 anys l'ex vicepresident de l'Espanyol, Isidre Oliveres, que va presidir també la Federació Internacional d'Hockey Patins. 13 partits de suspensió pel porter del Saragossa, Esteban Andrada, per la seva agressió, i 7 partits pel jugador del Rayo Vallecano, Isi Palazón, per haver insultat l'àrbitre. El Barça, que juga l'anada als quarts de la Champions d'handbol a la pista del Nantes, 3 quarts de 9, i una altra cita, arrenca també el play-off de quarts de final de la Lliga Femenina de Bàsquet amb el Leganés Unigirona a partir de les 7.
Si fos rodona, doncs caurien els vaixells, la gent, els cangurs...
Jo sí que caic rodona.
Sigui quina sigui la teva teoria i la marca del teu vehicle, vine als dies rodons de Citroën Service. Canvia els teus pneumàtics de marques premium i tindràs el millor preu garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.
012, la millor resposta.
Va tot bé?
És que una amiga meva té una hipoteca i uns préstecs que ja no pot pagar i està desesperada.
Que ja ho sap, que existeix la llei de la segona oportunitat? Està pensada per a persones que no poden pagar els seus deutes, tant si són particulars com autònoms. Si s'hi acullen, poden pactar un pla de pagaments o els poden perdonar una part o la totalitat del deute.
Genial, d'aquesta manera podria tornar a començar de zero.
Ja l'hi dic.
Més informació a justicia.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Passa un minut de 8:45. I el matí arrenca pendent del trànsit. Aquest migdia arrenca l'operació sortida al cap de setmana llarg de l'1 de maig, però des de primera hora hi ha retencions a la Ronda de Dalt més de l'habitual per un accident. Equip viari, Txell Garriga.
Què tal? Molt bon dia. Sí, en sentit Llobregat. Era un accident entre quatre turismes amb quatre ferits lleus, però que ja s'hauria retirat. La cua ja hauria de començar a avançar. I avui també veiem en vermell la Ronda del Litoral i la P7 entre la Roca i Mollet en sentit sud per un altre accident, però que ara ja ocupa el vorà.
I punts taronges?
Sobretot punts habituals cap a Barcelona des del Llobregat, també C-17 a Parets i també l'AP7, però a Subirats per un altre accident, però que també s'hauria retirat.
També està complicada la mobilitat. Maria Fernández Noguera, bon dia.
Doncs justament a causa del trànsit hi ha endarreriments de diverses línies d'autobusos interurbans a l'àrea de Barcelona, com per exemple la línia de Montbus de Manresa a Barcelona. També alguns problemes al metro. Aquest matí hi ha hagut un parell d'incidències, una a l'estació de Santa Eulàlia i l'altra a Sant Pau. Són incidències que ja s'han resolt, però que poden fer que hi hagi freqüències de pas superiors a les habituals a les línies 1 i 5, és a dir, la vermella i la blava. Pel que fa als trens, retards d'un quart d'hora a R11.
I pendents també avui de Madrid. D'una banda segueix el judici del cas de les mascaretes i de la trama Kitchen, i de l'altra al Congrés hi haurà debat sobre l'avortament. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia, sí, perquè la proposta del govern espanyol de blindar-lo amb canvis a la Constitució passa avui aquí al primer examen, a la Cambra Baixa. Es debaten les esmenes a la totalitat de PP i Vox, que no comparteixen el text i reclamen retornar-lo al govern perquè no hi hagi ni debat al Congrés tal com està. Una reforma, però, que serà molt difícil que acabi prosperant, perquè com que toca la Constitució requereix una majoria qualificada, és a dir, 3/5 parts del Congrés i del Senat.
I després també de l'èxit del càsting de la pel·lícula Disney, Embolicats, a Girona, d'aquí una hora i mitja, obren càsting a Salou, però amb mesures per evitar llargues cues. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, l'empresa de càsting ha repartit en 2 dies la tria. Avui es fa en un hotel de Salou per als adults d'entre 25 i 80 anys i també per ballarins. Demà es farà per infants de 4 a 12 anys, però al Teatre Auditori de Salou, mentre que els joves entre 13 i 24 anys ho han de fer de forma telemàtica. L'empresa de càsting, però, anima a tothom que no vulgui fer cues i hores d'espera a que ompli també el formulari online.
I al matí de Catalunya Ràdio, de seguida parlarem amb Jaume Asens, l'eurodiputat dels Comuns, que ha superat un problema de salut. Però què més tindrem avui? Redacció Silvia Solanes.
Doncs parlarem del cas de les mascaretes i ho farem amb la que es va considerar l'empista del PSOE, Leire Díaz. També del tema polèmic dels Mossos de País a les escoles. I com que és la Setmana de la Llengua 3CAT, conversarem amb el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. També parlarem amb el filòsof Eudald Espluga i com que és dijous, toca taverna.
Avui a l'Agora, Marta Pascal, Marc Bataller, Ignacio Rigau i Jofre Llombart.
Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
I farem un cop d'ull al temps pel cap de setmana llarg a Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia, què tal?
Què ens espera?
Doncs mira, un temps, la veritat, és que molt canviant. Avui ja inestable. De fet, ara mateix tenim ruixadets que cauen especialment a les comarques de Lleida, del nord, Pirineu i Prepirineu. Res a veure amb les tempestes fortes que hi haurà a partir del migdia en tota aquesta zona, però també en qualsevol punt de l'interior. Les més fortes, Prepirineu, Catalunya Central i el nord del Pla de Lleida. Aquí avisos de nivell groc i taronja activats per la violència de les tempestes que puguem tenir aquesta tarda. Llavors, a partir demà divendres i també durant tot el cap de setmana, es mantindrà el temps variable, amb intervals de núvols, algunes clarianes i possibilitat de ruixats, que seran més probables a la meitat oest de Catalunya, això vol dir a les comarques de Lleida i de Tarragona. En general, plourà menys que no pas avui, i les precipitacions seran molt disperses, però aquests pròxims 3 dies es mantindran aquests sectors, insistim, sobretot a l'oest de Catalunya.
Quan el sol pica, la butxaca creix. A Bon Preu Esclat Energia. Quan surt el sol, tu hi guanyes. Ara pots acumular el 50% de l'import de l'energia que has consumit en hores solars a la teva guardiola. Contracta amb el codi Energia Solar i comença a estalviar. Consulta les tarifes i condicions a bonpreuesclat.cat/energia.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir, el vestit de nit més dolç era pijama. Avui, l'Enigmàrius de la Setmana de la Llengua dedicada als nou parlants de català és una paraula que hem acollit procedent de l'euskera. La mà que té més tacte, de 8 lletres. La mà que té més tacte, 8 lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enmarius abans de les 10 ben tocades.
El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
Catalunya Ràdio.
Molt honorable!
Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Ho veieu?
Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
No hi ha res com la bossa d'una mare. Tiretes per si de cas queies, una ampolla d'aigua per si de cas tenies set, unes galetes per si de cas t'entrava gana, una rebequeta per si de cas tenies fred, una tovalloleta per si de cas t'embrutaves, i també hi pot dur un dècim de la loteria, per això mateix, per si de cas. Aquest 3 de maig, regala-li un dècim del sorteig del Dia de la Mare de Loteria Nacional amb 15 milions a un dècim, per si de cas. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a l'hora del Matí de Catalunya Ràdio, la consultora i professora de Ciències Polítiques a la Pompeu Fabra, Marta Pascal, els periodistes Marc Bataller i Jofre Llombart i l'advocat Ignacio Rigau.
I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Àgora?
Doncs la Marta ha entrat a l'estudi recordant que fa una setmana era Sant Jordi, que era amb el Passeig de Gràcia i que va passar molt fred.
Feia molt fred, sí, sí.
Feia un vent, llavors el sol ja va anar-ho
refredant. Va començar a animar, però aquell moment de fred vam demanar una manta i tot.
Ja. Bueno, sort que ho has dit tu.
Sí, sí. Sí, és veritat, perquè la resta no ho veu tenir. Bé, volem començar l'Àgora saludant a Jaume Sen. Jaume, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Com estàs?
Doncs ara mateix estic al clínic, esperant torn, que m'han de fer una anàlisi de sang, però estic bé, amb les defenses baixes i amb anèmia, però l'operació ha sigut un èxit. He fet un trasplant de ronyons amb la meva mare. Feia temps que estava malalt. No havia volgut fer públic en el seu dia, ja fa com uns 9 anys, 10 anys. I potser alguna gent ho va veure amb el meu aspecte, doncs perquè en algun moment vaig estar especialment malalt, amb ulleres, amb aspecte malalt, i vaig tenir un moment dur en el passat, però després em vaig recuperar, però finalment he hagut d'anar en aquest escenari del trasplant de ronyons, i si finalment ho he fet públic era per l'agraïment que sento cap a l'equip mèdic del clínic, del doctor Campistrol i de tota la gent que forma part de la sanitat pública catalana, per la seva professionalitat, la seva entrega i la seva humanitat, no? Tota la gent que sosté la nostra sanitat cada dia.
Deies que, de fet, en el post de l'Instagram, no, els felicitaves directament, defensaves el sistema sanitari públic, en destacaves també la professionalitat i humanitat que has rebut aquests dies.
Sí, sí. Un no és conscient molts cops de la importància que té un sistema de salut pública fins que no viu en primera persona. A mi m'ha passat en aquesta ocasió perquè, vulguis que no, quan tens una operació d'aquestes característiques tan delicades, doncs és una experiència intensa i estàs molt a mercè de la gent que et cuida, no? I et sosté. I per això, finalment, quan surts del pou, sents un profund agraïment. I et dones compte, primer, de la fragilitat de la vida, no? De que ens hem de cuidar, no? I que l'enfermetat és una experiència molts cops estranya i pertorbadora, perquè és un temps en què la vida queda en suspens, es fa un pas al costat i deixes de pertanyar al món dels vius, no? Ai, dels vius, dels sants, perdó. Sí. Afortunadament dels vius, però no dels sants. I l'altra certesa, que crec que no que sovint oblidem, a part d'aquesta, no?, que estic dient, no?, de la fragilitat del cos i de la vida, és la certesa de la importància de la sanitat pública i de la professionalitat de la gent que hi treballa.
Com t'ha afectat aquesta malaltia durant aquests anys, Jaume, que l'has viscut en silenci? T'ha canviat també molt la visió de la vida, de la política, per exemple?
Jo crec que sí, que en certa mesura sí. M'ha canviat hàbits, evidentment. He hagut de portar un estil de vida molt saludable, amb una dieta molt estricta, que és el que va fer que en un primer moment superés el primer, diguem-ne, ingrés que vaig tenir, quan en aquest moment en què jo era tinent d'alcalde de l'Ajuntament i vaig estar de baixa uns mesos, i va ser un moment en què segurament molta gent devia percebre un canvi en el meu aspecte i que tenia que veure amb això. No, en aquest moment no vaig donar cap explicació perquè formava part de la meva vida personal, privada, i sempre he sigut molt gelós de la meva vida personal. Però sí que evidentment ha canviat molts aspectes i també una forma d'entendre les relacions humanes, d'entendre la vida, la importància de cuidar-se entre nosaltres, no? Sí, jo crec que hi ha certs valors que és fàcil que sorgeixin quan estàs en una situació d'aquestes característiques, no?
Avui en parlava a la portada i en parlava també a l'Àgora, no? Ahir a Madrid, per exemple, es va viure dos episodis d'assetjament físic, no? Un de l'agitador d'extrema dreta Vito Quiles a Begoña Gómez, directament a una cafeteria, i l'altre, Marta Madarenas, que va viure una altra agressió, va ser al voltant del Congrés, que un home la va intimidar amb violència i la va escopir per recriminar-li el vot que va aplicar Junts, diguéssim, amb un decret en el qual, Jaume, tu segurament doncs, no hi estaves d'acord que votessin de no. Però què et sembla cap on està anant la política en aquest sentit?
No, evidentment no hi estic d'acord, però aquests fets són absolutament condemnables, vagin dirigits contra qui vagin dirigits, i em sembla que, com dius tu, són una prova evident del clima que l'extrema dreta està imposant, sobretot a Madrid, i és un clima de linxament, és un clima d'assetjament, és un clima que ens recorda altres èpoques i és molt perillós perquè quan es comencen a traspassar certes fronteres, com fa Vito Quiles de forma regular, és molt, molt fàcil que això derivi després amb altres coses pitjors, no? I si no hi posem fre, i crec que els tribunals en aquest cas haurien de dir alguna cosa, anirà més. I això, el greu és que té l'empart del Partit Popular i de Vox, perquè hem de recordar que Vito Quiles està finançat per Ayuso, i molts d'aquests assetjadors estan a sou, tant del Partit Popular com de Vox.
Jaume Asens, no et molestem més, que estàs esperant que et vingui, facin una anàlisi. Una abraçada, i també una abraçada per la teva mare. Que vagi molt bé.
Una abraçada a tots vosaltres i agrair a tota la gent, que especialment a la meva parella i a tots els que heu estat pendents de la meva situació. Gràcies.
Cuida't, que vagi bé. Són les 8:43, més enllà de la situació personal del Jaume Asens. Sí que és interessant agafar-nos una mica el que ara comentava, aquests episodis que hi ha venti de violència, no sé com ho estàs llegint, Marta, el que està passant a Madrid, no només pels episodis físics, sinó també perquè estem veient com està creixent un to bastant contundent i preocupant a la política espanyola.
Sí, és aquesta sensació de que cada vegada és un passet més, no? Un passet més en una manera de fer, un passet més en què tothom s'atreveix. Com veiem, va per totes bandes. Sí que a mi em preocupa especialment com determinats partits polítics això ho banalitzen. Crec que aquí també les xarxes socials i aquesta manera diferent de comunicar-nos, doncs això ens fa mal, perquè al final la gent té la sensació que un té més la raó si fa més merder, si fa més show, si crida més, si és més estrident...
I si té més seguidors,
i té més likes, i tantes coses, no? Llavors, clar, saps on comences, però no saps on acabes. Jo crec que aquí hi ha d'haver... Mira, ahir a la tarda vaig portar els meus estudiants de la Pompeu al Parlament. Val? Llavors, una cosa que fa el Parlament és, bueno, deixar entrar els estudiants a la tribuna, però a més fa tota una explicació de la part, doncs, com és l'activitat legislativa, etc. Jo, per les circumstàncies de la meva vida, tinc l'opció, no?, de, com que conec a molts diputats, doncs, demanar-los que s'acostin i tal, no? I hi ha un moment, doncs, que va venir l'Alberto Bondesio, que és un diputat del PSC, el Carles Campuzano d'Esquerra i el Josep Rull, que molt amablement, doncs, també ens va rebre. I els tres van dir, separadament, però van coincidir dient: la democràcia és una planta molt fràgil que hem de cuidar. I és que és així, no? Llavors, aquestes accions, que són estridents, etc., el que fan és trencar cada cop una branqueta més d'aquesta planta. I jo diria que amb això hem de ser contundents, i em sembla que al final la discussió serà entre els que senzillament diem ei, per qui no, perquè les regles de la democràcia estan per davant, i els que s'ho emporten tot per endavant, bueno, senzillament per 4 vots més, no? I em sembla que això acabarà anant en aquest punt, i per tant és allò dels demòcrates i els autoritaris, més enllà de la dreta, l'esquerra, el nacionalista, el no nacionalista, etc. No?
Ignacio.
Sí, a mi, francament, aquest fenomen em dona relativa por. Relativa por perquè crec que ja fa molt de temps que el discurs públic i el discurs públic referent a la política s'ha degradat. També és veritat que aquest tipus de periodisme, per dir-li d'alguna manera, perquè no crec que sigui periodisme com de guerrilla, té un impacte molt concret, molt segmentat i, a part, molt ben identificat, perquè al cap i a la fi, Vito Quiles parla per xarxes que estan, primer, molt unides, molt ben connectades, ja sigui per Twitter, ja sigui per canals de Telegram, i, a més, dona la impressió que, com ell no és part d'un mitjà de comunicació, diguem, legacy, no?, de tradicional, sembla que digui la veritat, no?, o que sembla que expressi o faci les preguntes que els altres mitjans de comunicació no s'atreveixen a dir. I jo crec que tot aquest fenomen de degradació política, que en el fons, i sempre dic el mateix, tot i que sona una mica cursi, comença amb la degradació de l'elegància en el discurs públic i amb l'actitud pública, comença, jo crec, fins i tot amb els escratxes. És a dir, jo crec que Vito Quiles no es pot entendre sense els escratxes, que tots tindrien el seu color polític. Vito Quiles, òbviament, no fa escratxes, però sí que actua d'una manera molt invasiva, molt autocomplaent, com si fos un cert heroi del poble. I aquí rau, jo crec, la llavor, ara que parlàvem de plantes, no?, com deia la Marta, la llavor del populisme, que és quan tot allò que està establert, totes les institucions estan establertes, els mitjans de comunicació que han de, precisament, auditar el poder públic, tot allò és objecte de desconfiança, queden dins dels populismes, que d'aquesta idea de nosaltres som veritablement el poble, els que defensen la veritat, els que fem les preguntes incòmodes, que posem incòmodes al poder, i això s'explica tant, com dic, a l'esfera no directament dels partits, com pot ser Vito Quiles, com pot ser en el seu dia Javier Negre, com pot ser abans d'entrar en política el de s'acabó la fiesta, el vice Pérez, tots aquests... I també s'explica dins de la política en partits obertament populistes.
Sí, però mira, ara parlarem també del tema mascaretes i el judici de les mascaretes, no? Si el seguiu, també veieu una manera de fer, de política i de parlar, no?, que tot això embruta moltíssim, no? Hi ha un desprestigi brutal. Per exemple, el Dama ahir es referia a la vicepresidenta, a la seva vicepresidenta María Jesús Montero, d'aquesta manera.
José Luis Ábalos tenia una ascendència importante con la senyora ministra. según Koldo, y palabras textuales de Koldo, y una vez más no quiero ofender a la sala, que la ministra se le hacía el coño agua cada vez que hablaba con el ministro.
Es fastigoso.
Es lamentable. Respecte a...
No, perquè això ho titulen tots els mitjans avui, eh?
Sí, clar. Sí. O seu de mitjans.
Tu ets un anglès, veus la premsa espanyola i dius...
Què està passant?
Qui això què és?
Això què és?
Respecte al que esteu comentant, no? Primer de tot, Vítor no pot ser qualificat mai com a periodista, perquè hi ha gent que el deu ni seu de periodista. Diria que és un agitador. Es va veure ahir, o es va veure fins i tot quan va intentar fer aquella gira emulant Charlie Kirk, que el primer lloc on va venir va ser a l'Autònoma, on va haver-hi molta contestació, i l'únic que buscava era que la gent... No, directament provocar-lo. Dos, jo no estic tan d'acord, Ignacio, que sigui una alma lliure, una ànima lliure, bàsicament perquè, per exemple, el PP amb Jorge Azcón va contractar Vito Quiles per presentar un acte. Per tant, aquí darrere, al PP i Vox li interessa bastant el que fa aquest senyor. És a dir, aquestes provocacions, o ahir mateix, amb aquest intent d'agressió, o fins i tot d'escratxa, jo sí, ho podria qualificar d'escratxa amb Begoña Gómez, el PP no l'ha condemnat, al contrari. Ha arribat a dir que fins i tot amb el vídeo que va penjar Vito Quiles, un vídeo manipulat, segurament, perquè només veu la seva versió, l'agredit era Vito Quiles i no Begoña Gómez. Per tant, aquesta franja de no política, fins i tot, que s'està venent el senyor Vito Quiles, jo no hi estic gens d'acord. I d'altra banda, del que comentava la Marta, o sigui, ens trobem en una cruïlla molt diferent respecte als últims anys i molt important. A l'època, segurament, de Pujol i del tripartit, l'eix que dominava era l'eix dretes o esquerres. A l'època del procés ens trobava més sobiranista, no sobiranista. I ara, en aquests moments, ens trobem en una cruïlla, repeteixo, que és democràcia sí, democràcia no. I és segurament el que votarem a les properes eleccions.
Sí, el que passa que el concepte de democràcia... crec...
Posa-li autoritarisme, si vols.
No, vull dir que l'hem de revisar. L'hem de revisar. Què vull dir? El que ha explicat la Marta són tres diputats de tres procedències ideològiques diferents que tots tenen una cosa en comú, que és que els ha votat la seva ciutadania. Vol dir, i això és l'essència de la democràcia, que cada ciutadà ha agafat el seu bocinet de sobirania i l'ha cedit a...
tal persona. Sí, sí,
i a Vito Quiles.
Qualsevol vot és legítim.
I a Vito Quiles. Què vull dir? Que estem posant a la balança Vito Quiles amb gent escollida democràticament. I això és la columna vertebral. Ara bé, també és veritat que en una època d'hiperdopaminització de la vida, la democràcia és avorrida.
I a vegades no és eficient.
Que per molts anys sigui avorrida.
Sí, sí, la política és avorrida en general.
Sí, vull dir que els ritmes de consum digital, audiovisual, etcètera, no enganxa, no? Aleshores, hem d'establir quins són els nous conductes perquè aleshores podem caure en una vitoquilització de la política. I em sap molt greu dir-ho. Rufián ho ha explicat ja directament. Ell juga això, sense arribar a l'extrem de vitoquiles, però ell, arran de l'explicació del front d'esquerres, etc, ell ja explica directament que prefereix TikTok a biblioteques. I ja explica directament que si munta shows és perquè així arriba a la política. I el que s'ha d'agrair és la sinceritat. Per això, quan ja expliques, igual que aquests restaurants que està de moda ensenyar-te com cuinen, no? Doncs ell directament ja t'ensenya que jo vaig a fer lo dels 50 euros no perquè parlem del fons de la qüestió, que és el decret de l'habitatge, que per cert és un bunyol, i després si voleu...
Busco un impacte.
Sí, sí. Per tant, sí, sí. Si Gabriel Rufián, que ve d'un partit de llarga tradició democràtica com és Esquerra Republicana, està vitoquilitzant la política... crec que això és la qüestió molt perillosa. I després hi ha una altra qüestió.
Però una cosa és acostar-se en el llenguatge dels joves i de les xarxes, i l'altra és comprar el marc mental de Vito Quiles i les formes de Vito Quiles.
Exacte, que és molt diferent.
Aquest és el tema.
No va amb un micròfon a...
No perquè ja el té.
Sí.
No perquè ja el té.
Sí, però jo fa la pregunta és, què fas quan t'assetja o et ve veure Vito Quiles? Què fas?
No. Espera.
Hi ha dues posicions.
Ara ve la segona part.
Estratègia Gabriel Rufián i l'altra és Irene Montero.
Ara ve la segona part. I tots els que estem aquí, o la majoria, som periodistes. El que no es pot fer és... Bueno, no, he dit la majoria, sí, no?
Sí, dos, no.
El que vull dir és... Un altre greu error és confondre, en la línia del que deia l'Ignacio, amb que Vito Quiles és la lliure expressió d'un dret universal que és la llibertat a la informació, la llibertat d'expressió i tal. Molt senzilla la metàfora. Jo tinc dret a la sanitat pública. És un dret, no? Però no puc entrar al CAP a l'hora que em doni la gana, amb qui em doni la gana, obrir la porta i dir «Vull un dermatòleg!» No, és que segui. «Ah, no, és que estic... se m'estan coartant els meus drets universals i tot». No, hi ha uns conductes, hi ha uns reglaments, hi ha un ordre, perquè com que tothom té dret, el mateix dret que vostè, s'ha d'endreçar d'alguna manera.
I ja no, no només això. Això seria potser la part mecànica del dret a la llibertat de premsa, no? De la llibertat de premsa. Però hi ha una cosa fonamental de la llibertat de premsa i per això està protegida constitucionalment, que és l'obligació de veritat.
Sí, sí.
O la intenció d'arribar a la veritat. I jo no crec que Vito Quilis tingui cap intenció d'arribar a la veritat.
No, aquí és on s'hi pot enganxar, perquè ell pot dir jo vull saber la veritat de si la dona de Pedro Sánchez va cometre algun xanxull.
Pot dir, vull explicar la meva.
Recordem que té obert un expedient d'expulsió del Congrés des del desembre, que encara no s'ha resolt.
Què passa? Que aquí jo crec que...
Perdona, ha anat més ràpid. El Parlament Europeu, llevant-li la immunitat al vice Pérez, que el Congrés traient-li l'acreditació a Vito Quilis.
Jo anava aquí, és a dir, jo crec que l'actual mesa del Congrés... Home, doncs, què voleu que us digui? Que trigui tant, doncs, no sé si és que tenen por, si és que és un equilibri fràgil, etc etc. Aquí hi ha també un altre tema. En la mesura que, dèiem, no?, la política és avorrida o no és sexy o el que sigui, jo crec que això també està vinculat a resultats i expectatives. És a dir, en la mesura que la gent s'adona que segueixes tenint problemes per arribar al final de mes, cada vegada anar al supermercat és més car, la sanitat està col·lapsada, els mestres no sé què, ta, 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 la percepció és, això no serveix per res, no? El sistema no serveix per res, i per tant, qualsevol galifardeu que arriba aquí a fer algun merder, que a més les xarxes li ajuden, doncs en aquest li donarem, no?, doncs credibilitat i... Bueno. I aquí és on jo diria que ens hem de plantar. És a dir, crec que la democràcia ha de fer un procés, els sistemes democràtics han de fer, en general, un procés de repensar-se una mica més, però és que aquesta gent ens estan qüestionant els bàsics. I aquí on, em sembla que això és el que no pot ser.
Dos minuts i parlarem en directe en aquest programa amb l'Eire Díez.
Amb el foraster recorregut tot Catalunya, però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ara les entrades, perquè hi ha coses que només passen una vegada. El foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3Cat en viu.
Jo sóc el Roger Coma i et prometo una cosa. Si vius a Catalunya, aprendre català et farà la vida més fàcil.
Com en diu?
Jo em dic Juliet.
D'on ets?
Jo sóc xinesa.
Jo sóc del Marroc.
Càpsules que t'ajudaran amb el català.
Sí, ara a casa practico en català fàcil.
Benvinguts a Català Fàcil. Troba-ho al 3Cat Campus i a les xarxes socials.
Tu saps qui és un tal Oleguer?
Un li devia 20 duros i ja se'l van trobar al fons de la mina. La gent com jo no ens quedem quiets esperant que arribi el tren. Fem que arribi el tren.
Àlex Berendemul, Laura Conejero, Mireia Vilapuig.
Ficat sota els llençols del meu marit. Però mai et fiquis en els meus negocis.
La llegenda de les canyapobres estrena divendres a la nit. És la gran pel·lícula a TV3 i a la plataforma 3Cat.
A Caprabo t'esperen sempre les millors ofertes, com el 3x2 en perfumeria. Fins al 13 de maig, 3x2 en sabons, xampús, condicionadors, desodorants, afaitat i més. Combina articles i marques com vulguis amb el 3x2 en perfumeria. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Si ho prefereixes, te'l portem a casa. Més informació a www.olideoplesgarrigues.com.
Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Segons un estudi de la Cambra de Comerç de Barcelona, aquests últims dos anys s'han perdut 3.000 llocs de treball en detriment de la intel·ligència artificial. A veure, sense crear alarmisme, com de preocupants són aquestes dades, Toni?
De cara a l'any 2030, 92 milions de llocs de treball estan projectats de perdre's per culpa de la intel·ligència artificial.
Tots estem exposats aquí, entrar i sortir.
Certament, sí, sí. Tot i que no tothom té una veu tan sexy com tu, per tant, no tothom està igualment exposat.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
José Luis Ábalos tenia una ascendència importante con la señora ministra. Según Koldo, y palabras textuales de Koldo, y una vez más no quiero ofender a la sala, que la ministra se le hacía el coño agua cada vez que hablaba con el ministro.
Això deia l'empresari Víctor Daldama ahir en aquest judici sobre el cas de les mascaretes al Tribunal Suprem. Tania Tàpia, Madrid, bon dia.
Què tal, bon dia.
Ahir el Dava va carregar contra Koldo i Ábalos, però també contra Pedro Sánchez.
Sí, perquè com ha fet fins ara, és part de la seva estratègia, diu que Pedro Sánchez ho sabia tot, però no aporta cap prova ni noves evidències. I això, que hi era el dia gran, el dia del seu interrogatori, que va durar, atenció, més de 7 hores. Reconeix, però, que ho sap d'oïdes. Diu que li va explicar Koldo García, que ell no sap res més, però que sempre li deia Koldo García, el col·laborador d'Ábalos, que Pedro Sánchez ho sabia tot i que era el número 1 de la trama. Sabia què? Doncs que part d'aquests diners, d'aquestes comissions que cobraven, anaven per finançar il·legalment el partit.
I com ha reaccionat el govern espanyol?
Doncs sobretot la banda socialista molt molesta. Estan enfadats en el partit perquè diuen que és un mentider que injuria el partit i que el tribunal, a més, li va deixar desplegar tot l'argumentari, sense proves, com dèiem, i no va acotar els seus comentaris. I per això tornen a demanar per al Suprem, perquè es volen defensar, diuen, de les injúries basades per al Dama